Sabadell i Carles Coll del Sabadell.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Com més informació, com més dades, millors decisions es poden prendre. I en això sí que la intel·ligència artificial, de vegades tan prematurament i inadequadament temuda, ens pot ajudar, i molt. Per exemple, en l'àmbit mèdic, la IA no pot substituir un metge, però sí que li pot servir d'assistent. Ja ho fan en la interpretació de proves diagnòstiques i ara, a l'Hospital Joan 23 de Tarragona també volen aplicar-la en la gestió de les unitats de cures intensives, les UCIs.
El que volem és, a través del projecte, que es puguin construir més i millors algoritmes de suport a la presa de decisions dels professionals.
L'Hospital Tarragoní vol ser referència a Catalunya en la creació d'un sistema de gestió global de dades per aplicar-lo a tots els hospitals de Catalunya i aconseguir la màxima eficiència de les UCIs.
Poder atendre en el lloc adequat el pacient que ho necessita.
Catalunya al dia.
En parlarem aquest dilluns 17 de novembre en què, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També desgranarem les reivindicacions de la pagesia. Aquest migdia, Unió de Pagesos ha presentat en 7 actes simultanis la seva campanya Pagesia o Foc.
I reclamen canvis estructurals pel sector.
Diem clar i fort, o es posa la pagesia al centre o aquest país cremarà. Ens trobaran els sats. Pagesia o Foc!
I sentirem també la queixa dels pagesos i dels propietaris forestals pel que fa a la prevenció d'incendis.
Concretament per un decret que, segons asseguren, el govern ha aprovat tirant pel dret i que els comporta una gran inseguretat jurídica, perquè, per exemple, preveu que els propietaris paguin el cost de tenir al dia la massa forestal per reduir el risc de foc.
Si tu no ho fas, l'administració pot fer-ho i passar la factura de les feines. Pot rondar pel voltant dels 3.000 euros hectàrea.
Que és el doble del valor de l'hectàrea forestal a la major part del territori català, que no supera els 1.500 euros. Sapigueu també que la calorada de principis d'agost d'aquest any va provocar que morissin el 90% de les cries de musclos del Delta de l'Ebre.
I els productors n'han hagut de comprar fora, sobretot a Itàlia i Grècia, i òbviament és més car.
La diferència que hi ha entre tindre quiri autòctona o comprar-la pràcticament és el doble de cost. I, a més, el que s'ha produït també durant aquests anys és un augment del preu de la cria.
Doncs més endavant veurem com es tradueix això en la butxaca del consumidor, ara estan en plena sembra, i sabrem quina solució han trobat a Tremp per acabar amb la plaga de coloms.
Han recorregut a un depredador natural, les àguiles de Harris.
Són una parella, un mascle i una femella, i al final, bueno, pues, el que fan els coloms és acaben marxant.
I sapiguem també com tenim el trànsit a aquesta hora. És un trànsit de dilluns. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs a primera hora ha estat força complicat per retencions i per accidents, però ara en general circulació força fluida i amb alguna incidència que no ens genera cua. L'únic problema el tenim a la B24, a la Palma de Cervelló, al Baix Llobregat. L'havia estat tallada direcció Vallirana per un accident que ha deixat una víctima greu. S'estan fent desviaments per l'N340.
I el temps, Francesc Maurí, seguim amb aquesta progressiva baixada de temperatures. És un aterratge suau a l'hivern, podríem dir, o no?
Doncs sí, de moment del gairebé estiuet o temperatures anòmales de la setmana passada, anem aterrant cap a la tardor. Això serà més marcat demà dimarts, al matí sobretot, també dimecres, a l'espera d'un aterratge brusc, segurament transitori, perquè és molt aviat, a l'hivern. Tindrem una mica d'urpes hivernals, especialment divendres i dissabte, que serien els dos dies més freds. De moment, però, aquest aterratge, la tardor, aquesta tarda poques complicacions, tret d'algun ruixat o tempesta a la zona interior de Girona, bàsicament, o també alguna precipitació feble a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
Doncs estarem atentes a aquestes urpes de l'hivern, aquestes esgarrapades de fred hivernal. Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, amb Aurora Guindo a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic, amb en Miquel Hario al control central, i també amb els esports, amb l'Eudald Serra. Bon dia, Oral, com comencem la setmana?
Bon dia, doncs mira, Xavi Pascual ha començat aquest migdia la seva segona etapa al capdavant del Barça de bàsquet. Pascual agafa el relleu d'Òscar Orellana, que durant la seva interinitat a la banqueta ha aconseguit 3 victòries seguides en una setmana. El Mundial de MotoGP ha baixat la persiana. El subcampió, el cerverí Àlex Márquez, es queda a València, però perquè demà debuta com a pilot oficial de Ducati en el primer test de pretemporada de cara a l'any que ve. Mentrestant, a Girona, els gironins Maverick Viñales i Albert Arenas també diuen adéu a la temporada 2025 del Mundial de Motociclisme. Viñales se centra ja en l'any que ve i Arenas fa la maleta per canviar de campionat. I a la demarcació de Tarragona, primera victòria al Nàstic amb Cristóbal Parralo a la banqueta. Ahir es va imposar el Marbella per 1-0 i ara són a 2 punts de la zona de playoff d'ascens a segona.
Són 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Perquè som qui alimentem, qui cuirem la terra, qui mantenim viu cada poble, cada marge i cada camí. Però ja n'hi ha prou. N'hi ha prou de ser els últims de la fila.
Doncs així ha començat la campanya d'Unió de Pagesos per reivindicar el seu ofici. Alerten que la pagesia a Catalunya està amenaçada. Amb el lema pagesia o foc, el sentíem tot just començar, reclamen que s'ha acabat el temps de les paraules i que calen millores concretes per garantir el present i futur del sector. Han llegit un manifest en 7 punts diferents del país. A Gallecs, al Vallès Oriental, a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, a Reus, al Baix Camp, a Maians, al Bages, a Lleida, a Mas de Barberans, al Montsià i a Vilablareig, a Girona. Anem, doncs, cap allà, cap a Vilablareig. Núria Peraire, bon dia. Què reclamen Unió de Pagesos concretament?
Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, reclamen que es garanteixi el relleu generacional. El problema principal amb el que es troben, diuen, i que està causant, expliquen per la resta de problemes que arrosseguen des de fa temps. Volen més ajudes pels joves que comencen, que es reconeguin els agricultors professionals, ja que moltes famílies han hagut de contractar treballadors i això els fa perdre la consideració d'explotació agrària prioritària. Volen millorar les prestacions socials perquè, per exemple, calculen que les pensions de viudetat es reduiran entre un 30 i un 40%, garantir els preus justos perquè puguin cobrir costos i que no es perdi ni un pam de terra agrària, diuen, per posar-hi plantes solars o aerogeneradors. A més, una mesura novedosa. Volen que cada pagès rebi una prima de 6.000 euros per reconèixer el valor que fan de conservació i gestió del territori. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
La nostra pròpia activitat porta intrínseca la gestió territorial i és una feina que mai se'ns ha compensat, no? Aquesta feina de gestionar el territori, de viure i mantenir els pobles i ciutats i d'estar-hi sempre, doncs, no se'ns ha compensat de cap manera i creiem que seria just trobar un mecanisme per poder-ho fer.
Aquí a Girona l'acte ha estat breu, s'ha llegit aquest manifest, doncs bé, s'ha fet en un lloc molt simbòlic, als camps on està prevista la ciutat esportiva del Girona. Unió de Pagesos hi ha presentat una demanda en contra perquè assegura que es perden més de 20 hectàrees de terres conreables.
A Reus, Unió de Pagesos reivindica l'ús de l'aigua reciclada de la depuradora per salvar els camps d'Avellaners. La sequera dels últims anys ha matat centenars d'hectàrees que depenien de l'aigua del pantà de Riudecanyes. Anem cap a la depuradora de Reus, on s'ha fet aquest acte de Unió de Pagesos. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més han demanat aquí els pagesos?
Sí, volen accions decidides que garanteixin un futur digne pel sector. L'acte que s'ha fet aquí a Reus s'ha fet davant la depuradora d'aigües residuals de la ciutat, on fa anys que el sector reclama reaprofitar aquesta aigua depurada per poder regar uns camps que pateixen set. Sergi Claramunt és el coordinador d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona.
Des del principi, un bon principi, s'hagués pogut declarar d'emergència i els plaços s'haurien acurçat molt. Ara sembla que cada vegada que demanem una reunió s'ho pugi un any. Llavors, l'aigua era per la campanya 27 i ja s'està parlant del 29. Un projecte de les basses s'ha retrasat, ara aquell no fa la feina i al final els que hi perdem sempre som la pagesia.
I és que hi ha 1.800 hectàrees d'avellaners de les prop de 4.000 que hi ha al Camp de Tarragona que estan en risc de perdre's perquè depenen de l'aigua del pantà de riu de Canyes i en temps de sequera pateixen. Centenars d'arbres ja els han hagut d'arrencar aquest any. Aquí, l'altre problema greu, però, és el relleu generacional, amb un camp molt envellit i pocs joves que s'atreveixin a agafar el tractor per la burocràcia i la manca de suport institucional.
Estem amb una alarma bastant important. Els que d'allà dalt no es jubilen, perquè tenim pagesos de 70, 80 anys, i a la banda de dalt no s'hi vol ficar ningú. A la banda de baix no s'hi vol ficar ningú, però per què no s'hi vol ficar ningú? Per tot això que estem llegint, entre una de les importants és els preus justos.
Els pagesos anuncien un hivern encès si no hi ha avenços en les seves reivindicacions.
Doncs, paral·lelament a aquestes reivindicacions, a aquestes protestes que planen per part del sector agrari, el govern prepara una nova línia de crèdits bonificats pensada especialment per finançar obres de modernització de regadius i instal·lació de xarxes antipedra. Això ho farà a través de l'Institut Català de Finances, que de moment ja ofereix préstecs de fins a 100.000 euros amb interessos especialment baixos per als pagesos que tenen fins a 40 anys. Avui els han presentat aquests ajuts a Lleida. Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè, Estela, estem parlant de dues línies diferents, una que ja està en marxa i l'altra que s'ha d'obrir en els pròxims mesos.
Sí, sí, expliquem-ho bé. Els préstecs que ja es poden demanar des de la setmana passada són els que van destinats a donar liquiditat al sector agrari perquè puguin afrontar el dia a dia, diguéssim. El govern paga perquè puguin tenir condicions favorables, sobretot els considerats joves, fins a 40 anys. Aquí se'ls bonifiquen els interessos al 0,95% en un termini màxim de 6 anys. Per als més grans, l'interès bonificat és de l'1,90%. L'Institut Català de Finances ha ampliat la línia agroliquiditat fins als 210 milions, són 37 més que en l'anterior convocatòria, i ara treballa perquè els préstecs es puguin firmar des de la seva plataforma online, sense presència obligatòria d'un notari, per fer-ho més àgil. En paral·lel, l'altra línia, que preveuen obrir aviat, batejada com a agroinversió, té l'objectiu que explica la consellera delegada de l'ICF, Vanessa Cervera.
Enfocades no tant a l'emergència, no tant a l'urgència, sinó són línies que aniran destinades a la inversió i posarem un focus important també el que són les xarxes antipedregades i també tot el que és la transformació del regadiu.
Precisament la presentació s'ha fet a la seu de la comunitat de regants del Canal de Pinyana a Lleida, immers en obres de modernització per fer el reg més eficient i gastar menys aigua i energia. La nova línia de préstecs de l'ICF hauria de permetre, per exemple, finançar les actuacions que han de fer els agricultors dins les seves finques per instal·lar aspersors o sistemes de goteig.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
La una i pràcticament 12 minuts, vaga indefinida i protestes dels treballadors de l'empresa Marelli a Santpedor, al Bages, que vol tancar la planta que fabrica tubs d'escapament i acomiadar la cinquantena d'empleats que hi ha. L'aturada ha començat avui, coincidint amb les negociacions sobre l'expedient de regulació d'ocupació que es fa en el Departament de Treball a Barcelona. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes de la conselleria. Anem cap allà, Miquel Muñoz.
Fa una estona, els representants sindicals han sortit de la seu del Departament d'Empresa i Treball per explicar als treballadors que les negociacions segueixen encallades. Dani Melero, el president del comitè d'empresa, defensa que el personal té formació i experiència.
La empresa tiene trabajadores cualificados que han estado formando gente fuera, han estado en México, han estado en Alemania, lo último que estuvieron fue en República Checa, o sea que tienen nivel. Pero la empresa, pues bueno, pues no han querido traer nada y con eso pues estamos donde nos encontramos ahora.
Aquest matí els treballadors han tallat al carrer Sepúlveda de Barcelona demanant solucions a l'ERO, que de tirar endavant suposaria l'acomiadament de la cinquantena de treballadors i el tancament de la planta de Santpedor. No se sap quan s'allargaran les negociacions avui, però els sindicats esperen arribar a un acord abans de dijous, que és quan tanca el període de consultes.
Catalunya al dia.
Seguim endavant, més coses. Un estudi científic internacional en participació catalana ha permès actualitzar el protocol mundial d'avaluació de pacients crítics, que feia 30 anys que no es modificava. Es tracta d'un sistema per determinar la gravetat dels malalts ingressats a l'UCI. El que han fet ha estat actualitzar-lo amb els últims avenços en medicina intensiva, validar-lo, i ja està disponible per aplicar-lo en les unitats de crítics. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el nou protocol manté l'anàlisi de 6 òrgans bàsics, el cervell, el cor, els pulmons, el fetge, els ronyons i el sistema de coagulació, però incorpora nous recursos com l'ECMO, és a dir, l'oxigenació des de fora del cos, o nous criteris per determinar l'estat dels òrgans. I ja s'aplica als pacients crítics, com assegura Ottavio Ranzani, investigador de l'Institut de Recerca de Sant Pau, centre que ha participat en la investigació pública de JAMA.
Pues, si llega un paciente con una neumonía o con un infarto y queremos saber cuáles los órganos están funcionando o no, esta herramienta te ayuda a decir hay un fallo de tal nivel y cómo va evolucionando en el tiempo.
L'eina també serveix en la recerca o per millorar el diagnòstic de pacients greus que arriben a urgències.
Además de usar en la clínica, en el día a día de la UCI, se usa también para hacer estudios, para definir si un paciente está con tal gravedad que necesita un tratamiento.
La participació catalana també ha estat de l'Hospital Vall d'Hebron i s'ha centrat sobretot en la metodologia i l'anàlisi de dades.
Gràcies, Purificació. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I sobre les UCIs, encara l'Hospital Joan 23 de Tarragona serà referència a Catalunya en l'aplicació de la intel·ligència artificial per la gestió de les unitats de crítics. El centre desplegarà un sistema de gestió global de dades que es vol estendre a tots els hospitals de Catalunya per millorar l'atenció als pacients. Tarragona, Manel Sastre, què i com ho faran?
Mira, el projecte busca transformar sobretot l'atenció recollint, integrant i analitzant en temps real i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial totes les dades de les unitats de cures intensives i també les del sistema de emergències mèdiques de tot Catalunya. Es vol obtenir un mapa automatitzat de la situació dels pacients crítics, optimitzant recursos i millorant la presa de decisions clíniques i organitzatives. Joan Guanyavents és el director de la Fundació TIC Salut i Social.
En aquest cas d'intensius, la IA s'ha de construir. El que volem és, a través del projecte, que es puguin construir més i millors algoritmes de suport a la presa de decisions dels professionals. En aquest sentit, tenim un exemple clar, la unitat de gestió i anàlisi de dades de l'Hospital Joan 23 de Tarragona és la unitat sobre la que ens recolzem.
Aprofitant aquesta experiència, ara el Servei Català de la Salut els ha encomanat dissenyar una metodologia pròpia per desenvolupar un centre de gestió d'aquestes dades de crítics que servirà de model per tot el sistema públic català. Maria Budí és cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Joan 23.
Poder atendre en el lloc adequat al pacient que ho necessita. Conèixer com està la situació de les UCIs i l'estat d'aquests pacients, doncs ens ajudarà a ubicar-los al millor unitat o al millor servei. Si es necessita un trasllat, es valorarà tenint tota la informació a l'abast.
La iniciativa s'ha presentat en el 3er Congrés Internacional sobre Analítica de Dades d'Atenció Crítica que s'ha fet a Tarragona.
Ens quedem encara en l'àmbit de la salut. Novembre és el mes que internacionalment es dedica a conscienciar sobre el càncer masculí, amb l'afegit aquest any, a Catalunya, que la Marató tractarà sobre el càncer. Coincidint amb això, aquests dies es fa a Girona una campanya per animar els homes que reben tractament per la malaltia a demanar suport, a demanar ajuda, i a la vegada també serveix aquesta campanya per recaptar fons per la recerca. I és que de les més de 2.200 persones ateses l'any passat per l'entitat Oncolliga, només un 3% van ser homes afectats d'un càncer de pròstata. Girona, Fèlix Martín, bon dia. Com es visibilitza aquesta campanya?
Hola, bon dia. Doncs amb la iniciativa Posa't el bigoti. Tot aquest mes, una setantena de comerços de la ciutat i també de la demarcació estan venent un pin solidari amb la forma d'un bigoti. De fet, aquest és el símbol d'un moviment internacional sobre aquest tema anomenat November. Però també es demana als homes que aquest mes no s'afaitin i es deixin bigoti i ho facin visible a les xarxes socials. I és que les dades són molt clares. Cada any es diagnostiquen a la demarcació de Girona uns 2.300 càncers en homes. És el 57% de tots els casos. El de pròstata és el més freqüent, amb un 19,3%. Això vol dir que, de mitjana, un de cada 7 homes de la demarcació el tindrà. Però, a diferència de les dones, què passa? Doncs que molts pocs afectats fan servir les eines de suport que ofereixen entitats com l'Oncolliga i fan el tractament mèdic en silenci, com explica la presidenta del col·lectiu, Paqui Badosa.
Qualsevol tipus de càncer li costa més de demanar ajuda. Us diré que els serveis que són els que ha de demanar la pròpia pacient, per exemple, el de psicologia, el de nutrició, sexualitat, aquests, és una passada la diferenciació que hi ha entre el qui ho demana dona i qui ho demana home, però és una diferència abismal.
Per això, des d'Oncolliga animen a trencar tabús i que els pacients normalitzin la petició de suport.
Fèlix, i dèiem, aquesta campanya, més de sensibilitzar, aquesta campanya de Posa't el bigoti, també vol avançar en la recerca, eh?
Sí, exacte, i coincideix precisament amb el motiu d'aquest any de la Marató, que serà sobre el càncer. A Girona hi ha un projecte sobre el càncer de pròstata que lidera el doctor Josep Comet, uròleg de l'Hospital Josep Trueta i investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica, l'IDIG. Es tracta de millorar el diagnòstic sense intervencions invasives i doloroses, fent servir, bàsicament, els biomarcadors no invasius. Concreta, què permetria?
Es permetria, evidentment, doncs, no només tractar més precoçment i de forma més intensa aquests càncers de pròstata que ho mereixen, sinó que també ens permetria evitar biòpsies i no diagnosticar càncers de pròstata que són indolents i que moltes vegades en el moment del diagnòstic no requereixen tractament. Per tant, el que volem és diagnosticar més precoçment el càncer més agressiu per tractar-lo de millor manera i ser més eficients.
El PIN amb el bigoti es pot comprar en 75 establiments de la demarcació, dels quals una vintena a la ciutat de Girona. També diversos ajuntaments s'han afegit a la iniciativa i aquests dies han posat una pancarta amb l'eslògan de la campanya al balcó del consistori.
També les portes del Dia Internacional de la Infància i coincidint amb això, la Plataforma d'Infància de Catalunya ha recordat que el 35% d'infants i d'adolescents viuen en risc de pobresa i exclusió social. Les 1.700 entitats socials que integren aquesta plataforma exigeixen al govern que apliqui mesures concretes per revertir un fenomen que va a l'alça, a més a més. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines serien aquestes mesures?
Doncs mira, des de la plataforma se'n plantegen 25 que van des de la participació d'aquest col·lectiu en les polítiques públiques que els afecten fins a una prestació universal per criança de fills, passant per la creació de jutjats i fiscalies especialitzades en violència contra la infància. Judit Calàbria, coordinadora de projectes de la plataforma, explica que la societat evoluciona i progressa, però en l'àmbit de la infància i l'adolescència es va enrere, ja que ha pujat 3 punts en relació amb l'informe anterior. Ara hi ha 75.000 menors més en risc d'exclusió social que fa 8 anys.
I el més preocupant és que la pobresa s'hereta. 8 de cada 10 infants vulnerables seran infants pobres. El 23% de la població no pot assumir el cost de la criança, estimat en 938 euros mensuals, i l'habitatge n'és el factor més determinant. Entre el 2018 i el 2024, el seu cost ha crescut en un 145%.
També crida l'atenció que ha crescut la violència en l'àmbit escolar, ja que un 64% de l'alumnat afirma que ha estat víctima d'alguna agressió. En principi, motius que serien per fer aquestes agressions, doncs l'aspecte físic, l'orientació sexual, el gènere o fins i tot la manera de vestir.
I Maria Núria, hi ha alguna dada positiva que hagin pogut donar, més enllà de tot el que acabes de descriure, que són xifres bastant negatives i pessimistes?
Doncs la veritat, poques, però n'hi ha alguna. Alguna, com la retallada de l'abandonament escolar prematur, que el 2000 era d'un 30% i el 2024 és del 14%. Teresa Llorenç, secretària de Cicles de Vida i Ciutadania, ha demanat la implicació de tota la societat perquè la infància compti amb els drets que li corresponen.
Perquè garantir els drets dels infants, dels adolescents, no és només una responsabilitat d'una institució, sinó que és un compromís compartit per institucions, per entitats, per famílies i pel conjunt de la societat.
Tot i així, el 50% dels alumnes amb menys recursos no tenen beques per poder estudiar.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
La 1 i gairebé 23 minuts. Ara ampliem una notícia que hem sabut fa poca estona i és que un caçador ha mort aquest matí a la Segarra en rebre un tret d'un company de cacera. Els Mossos han detingut l'autor del tret per homicidi imprudent. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia.
Què en sabem?
Doncs mira, que els fets han passat cap a les 10 del matí en un vedat de caça entre Cervera i les Oluges. Havien acabat de caçar cabirols i, segons les primeres informacions, un d'ells estava manipulant l'escopeta per guardar-la i se li hauria disparat tot a punta que de forma accidental. El tret ha impactat en un company que ha mort. Els Mossos ho investiguen com un accident de caça i han detingut per homicidi imprudent l'home que ha disparat. La comitiva judicial és hores d'ara al lloc dels fets.
I apunyalen un home de 17 anys, una jove de 17 anys, un jove de 17 anys, ara ho direm bé, a la plaça de Catalunya de Barcelona. Segons avança el caso, ja ha pogut confirmar aquesta emissora, els fets van passar la nit de diumenge per una disputa entre delinqüents, per una cadena d'or que acabaven de robar. La vida del jove, que està ingressat a l'Hospital del Mar, no corre perill. L'avís el va rebre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra n'investiguen els fets. Els trens de l'AVE Barcelona-Madrid augmentaran la velocitat fins als 350 km per hora i el trajecte es podrà fer, per tant, en menys de dues hores. Això ho ha dit el ministre de Transports, Òscar Puente, que també ha anunciat que estudien fer un nou tram d'alta velocitat que farà que hi hagi trens directes entre Lleida i Barcelona. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, el ministre ha explicat que perquè els trens puguin circular 350 km per hora es posaran travesses aerodinàmiques noves. Òscar Puente assegura que aquesta velocitat dels trens només s'assoleix a la Xina.
La realidad es que a 350 por hora nadie va salvo los chinos. ¿Por qué la Madrid-Barcelona? Lo primero, necesitamos capacidad. Empezamos en 2,2 millones de viajeros y hoy estamos en 15. 85% de la cuota de pasajeros entre Madrid y Barcelona usan el tren para moverse. Por tanto, necesitamos crecer y ya es una línea tremendamente saturada.
Puente també ha anunciat que es construiran nous accessos a l'AVE, tant a Barcelona com a Madrid, per guanyar fluïdesa a les estacions i tenir més flexibilitat quan hi hagi incidències. En el cas de Catalunya, serà l'accés de la Sagrera, que s'estalviarà passar per Tarragona i connectarà directament Lleida amb Barcelona. Des de l'Associació de Promoció del Transport Públic, el seu portaveu, Adrià Ramírez, veu innecessària aquesta nova línia.
Si el Ministeri vol millorar la vida dels usuaris i usuàries del servei ferroviari de Catalunya, es pot estalviar aquests diners que vol invertir en aquest projecte faraònic i els pot dedicar a millorar tots aquells projectes sobre la xarxa convencional i també fins i tot sobre alguns punts de la xarxa d'alta velocitat que bé estan en marxa o que bé fa molt temps que els estem reclamant i que estan guardats en un calaix, en estudis, en projectes que no arriben mai.
El Ministeri també preveu incorporar a la línia d'alta velocitat l'estació del Prat per millorar la connexió amb l'aeroport.
I recuperar la il·lusió de la marca Barcelona postolímpica, millorar la connectivitat de l'aeroport del Prat amb altres continents i fer compatible el turisme amb el benestar dels ciutadans. Són els eixos principals que han sortit del primer fòrum Barcelona de Turisme i Desenvolupament Urbà organitzat pel grup hoteler Hotusa. Barcelona, Joan García.
Institucions, empresaris, hotelers i responsables d'infraestructura s'han debatut com ordenar el turisme per ser compatible amb el desenvolupament urbà de les ciutats. I s'ha conclòs que és possible un model si es planifica amb temps i ambició, per la qual el president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, ha reclamat recuperar l'esperit del 92.
Hem de recuperar la il·lusió de la marca Barcelona. La marca Barcelona vam tenir uns anys postolímpics brillants, ens vam posar com a referents a Europa de modernitat, de creativitat, de disseny, de tot, i ara hem perdut una mica el tren. Tenim unes xifres fantàstiques, però no tenim aquella empenta.
I el president del grup Hotusa, Mancio López, creu que s'ha de començar per les infraestructures, en particular per l'aeroport.
La primera és la transformació de les infraestructures que se hicieron, que tienen un éxito, però que hemos visto como un aeropuerto, como en el 2009 parecía que era un aeropuerto para muchísimos años y hemos visto que precisamente el éxito lo ha generado que se ha convertido. Lo que nos interesa para el futuro es conectarnos con la larga distancia y para eso se necesita una ampliación del aeropuerto.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha parlat d'equilibrar un model turístic en tres terços, el d'oci, el de cultura i el de negoci, i fer-lo compatible amb la qualitat de vida dels veïns.
Aquest mix de tres terços són el que ens han de permetre equilibrar el model i aprofitar tot el positiu que té la indústria turística i alhora fer-ho possible i compatible amb la convivència a la nostra ciutat.
El turisme representa el 12% del Producte Interior Brut de Catalunya.
I no sabem exactament quin tipus de públic vol captar la construcció d'una gran piscina d'onades per fer surf a Cunit. Per tots els mitjans legals volen impedir aquesta construcció. Els col·lectius ecologistes del Baix Penedès és un projecte de càmping que ha presentat una empresa privada amb el vistiplau de l'Ajuntament de Cunit. També l'Assemblea Veïnal d'aquest municipi ha mostrat la seva oposició al projecte. Fa uns dies l'Ajuntament el va aprovar provisionalment per una àmplia majoria i ara la llum verda definitiva depèn de la Generalitat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'Ajuntament defensa que aquest és un projecte estratègic que farà que Cunit sigui un destí turístic pels aficionats al surf durant tot l'any. El projecte combina el càmping amb una gran piscina en forma de ventall de 160 per 160 metres que genera ones de manera automàtica. El va presentar fa 4 anys l'empresa Wave Garden, que té instal·lacions a tot el món i que a Cunit hi vol invertir 40 milions d'euros. Es vol fer en els terrenys que envolten la masia de Cal Pla, que seria rehabilitada. L'equip de govern d'Impulsem Penedès i el PSC hi aposta fort. Així el defensa la regidora d'Ordenació del Territori, Dolors Carreras.
S'aprofiten les aigües pluvials i sistemes d'estalvis d'aigua i pel rec de tota la jardineria s'utilitzarà aigua regenerada. El 100% d'energia serà produïda amb sistema solar fotovoltaica. S'ha presentat també un pla de millora per la diversitat, incloent més plantació d'arblat i plantes autòctones.
En canvi, els veïns temen que aquest projecte posi en risc tant el subministrament d'aigua a les cases com la tranquil·litat dels que hi viuen. Joaquim Marín, president de l'Assemblea Veïnal de Cunit.
Periòdicament hi ha problemes de subministrament d'aigua. Un tema que ens preocupa és que en el futur aquesta piscina, que además va dir l'alcalde que segurament era d'aigua de mar, ara resulta que no, que és aigua dolça.
Els ecologistes del Gevent afegeixen altres motius, com el fet de l'emplaçament del projecte en una zona de bosc i camps agrícoles. Alberto García, portaveu de l'entitat ecologista Gevent.
És un espai, l'últim espai que tenim aquí, agroforestal, entre espais paisatgístic.
Per aquests motius i d'altres, aquesta entitat pensa arribar fins al final amb la seva oposició al projecte, com adverteix el seu president Ismael Muñoz.
Intentarem anar fins al final tots els processos legals que puguem fer per evitar aquest projecte sense sentit.
Ara el projecte ha de passar per la Comissió d'Urbanisme del Penedès, tenir l'informe favorable d'agències com l'ACA pel que fa a inundabilitat i l'ús d'aigua i finalment ser aprovat o no per la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. Projectes com aquest ja van ser rebutjats en el passat a poblacions com Sabadell o Montgat.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs ara que passa un minut i mig de 2:15 del migdia, ens aturem per saber què és el més vist, el més llegit les últimes hores al web del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I què tenim avui?
Mira, avui he seleccionat algunes de les notícies més vistes, però que no són estrictament de notícies de les comarques. No sé si saps què vol dir l'expressió 6-7. Shades on Apple with the glasses, bro. Say Earth, cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass. The shooter stay strapped, I don't need mine. Bro, put a belt right to they behind.
A veure, què significa? Què vol dir aquesta expressió? No, ni idea, però jo no seria un baròmetre per calcular res, eh?
No sé, en tot cas, sàpigues que ha estat escollida la paraula de l'any del diccionari.com, diccionari.com, vaja, en anglès, i tot indica que s'ha popularitzat a partir d'aquesta cançó que escoltem, de Dut Dut, és aquest raper nord-americà Skrilla. És una mica un llenguatge que fan servir sobretot infants i adolescents, no? Amb aquesta idea de allò, moments que no saps què dir, potser ara,
sí.
I per generar una mica d'incertesa entre els adults i fan servir aquesta expressió 6-7.
6-7, eh? No surt a cap cançó de la Rosalia que ens consti, no? Que sí que fa servir algunes parauletes.
És una mica de pas, vull dir que tot és una mica així.
A veure, què més tenim entre el més llegit?
Doncs mira, he seleccionat una mica més cap aquí, si et sembla. També
notícies més mundanes i més properes.
Diguem, va de nens i adolescents, però, en fi, les tres bessones, les tres bessones. Fan 56 anys,
Elles,
i aquesta setmana, sí, correcte, les hem escoltat al suplement, ens han dit que el 2027 hi haurà una nova versió de les tres bessones, serà una adaptació més àgil, entenc que més adaptada als temps, però vaja, és una entrevista que també és una de les més vistes a la web del 3Cat Info. És interessant perquè, clar, allò són tres bessones, òbviament, les filles de la Roser Capdevila, diu que són famoses però que no se'n senten, perquè, clar, ningú les reconeix pel carrer, imagina't, no?
Millor, de fet, no?
I una mica explicant tot, fins i tot la Roser Capdevila explica com va ser el part, com va ser l'embaràs, etcètera. Vull dir que és interessant de llegir.
Molt bé, doncs ens ho apuntem. I fa un any, Marc?
Mira, moren dues persones atropellades per un camió després de tenir un accident a la P7 a Vilablareig. Sobretot és un tema que selecciono pel tema de que és com reiteratiu. És a dir, hi va haver un xoc entre un cotxe i un camió, i després un altre camió va embestir aquests cotxes que s'havien accidentat. En fi, que el debat sobre l'AP7, que cada dia en parlem, no és nou, sinó que ja fa un any en parlàvem, òbviament.
Sí, aquest punt de l'AP7, a Vilablareig, concretament, és bastant negre, és un punt molt negre.
Per això l'he triat, i justament també pel tema dels accidents de trànsit, perquè mai acaben d'anar a la baixa, és una mica irregular segons el Servei Català de Trànsit, però aquest any tot apunta que també anem a l'alça, per tant, molt atents a la carretera i a prevenir accidents.
Molt bé, doncs gràcies, Marc, fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Dos quarts i mig de dues del migdia, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha confirmat aquest programa al Catalunya al dia que l'Ajuntament de Badalona ha començat el procés per adquirir les polèmiques pistoles elèctriques conegudes com a Taser. Albiol ha anunciat a Twitter, a Ara X, que volia dotar els agents amb aquesta eina després de denunciar una baralla aquest cap de setmana entre dos grups de persones, segons ell, amb antecedents i, en algun cas, amb un ordre de cerca i captura europea. Això hauria passat al barri de la Salut. David Àngela, què més en saps de tot plegat?
Hola, bon dia. Doncs de les armes, concretament, cada entrada seran tres pistoles Taser. No ha de passar pel ple municipal, però cal una modificació del reglament policial de la Guàrdia Urbana que ja s'ha començat a tramitar. També caldrà que els agents que les hagin d'utilitzar facin un curs de formació. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, confia que tot el procés sigui força ràpid.
El desig és que arribi abans de final d'any aquestes primeres tres. Després en incorporarem de noves, en comprarem cinc més de noves. Hi ha un procés que va lligat, que ja està tan bé contractat de formació de com s'han d'utilitzar aquestes pistoles per la seva singularitat. Això ja està dins d'aquesta tramitació.
David, l'oposició està dividida en l'ús d'aquestes pistoles, però sí que coincideixen, en això sí que estan units, en que la lectura que fa Albiol de la qüestió de la inseguretat és una lectura populista.
El president del grup municipal del PSC, Fernando Correa, comparteix l'ús d'aquesta eina, però qüestiona el missatge d'Albiol.
Badalona no necessita un xèrif de l'època dels cowboys al lejano oeste. Necessitem una cosa totalment diferent. No necessitem un alcalde que vagi donant patades a les portes de cases ocupades. Necessitem modernització de la policia, dotació de recursos suficients.
La presidenta de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador, recorda el perill d'aquesta arma que ja va provocar la mort d'un ciutadà a Badalona el 2021 i també que el Viola aprofita l'ocasió per fer un discurs xenòfob.
És potencialment letal, de fet ho ha sigut a la nostra ciutat, i a més és una arma que nosaltres no en som partidaris, però igualment Mossos d'Esquadra en tenen una cada comissaria i la Guàrdia Urbana no té cap necessitat ara de fer això, perquè nosaltres el que considerem és que ha sigut un altre anunci d'aquests titulars de l'alcalde.
Des de l'oposició reclamen més recursos per la Guàrdia Urbana de Badalona més enllà d'aquestes pistoles elèctriques.
Barcelona oferirà ajuts de 600 euros als propietaris de ciclomotors de combustió que els desballestin i els substitueixin per models elèctrics. Això a partir de l'1 de març. És un ajut que busca reduir el nombre de ciclomotors de combustió a la ciutat i augmentar els elèctrics. Barcelona, Quim Codines.
Actualment a Barcelona hi circulen 32.000 ciclomotors i només una quarta part d'aquests són elèctrics. Es tracta d'una ajuda inèdita, segons les entitats del sector, i que vol facilitar que els joves i altres col·lectius amb menys recursos puguin accedir a la transició elèctrica. El procés es podrà fer gratuïtament a través dels serveis municipals de Barcelona, on només caldrà presentar dos documents administratius, el desballestament del vehicle de combustió i la compra de l'elèctric. Collboni recorda que fins ara hi havia ajudes per la compra de motos, però no per ciclomotors, que normalment queden fora dels programes estatals.
Hi ha ajuts de l'Estat, bàsicament, que és el famós pla Moves, que no arriba, no inclou els ciclomotors. I, per tant, el que fa l'Ajuntament de Barcelona és també donar ajuts als ciclomotors. Aquests 600 euros per la compra canviant el ciclomotor de combustió per passar-se a l'elèctric i, per tant, fent que els ajuts en aquests moments hi arribin a tot tipus de vehicles privats a la ciutat.
La mesura forma part del Pla Clima i preveu reduir 3.000 tones de CO2 anuals a la ciutat. A més, l'Ajuntament també vol reforçar la infraestructura elèctrica i destinarà prop de 3 milions d'euros per la construcció de 69 punts de recàrrega a la ciutat. La inversió per renovar el parc de ciclomotors i la infraestructura dels punts de recàrrega serà de 15 milions d'euros i els ajuts de 600 euros es podran demanar a partir de l'1 de març.
minuts i tres quarts de dues. Els propietaris forestals i el sector agrari denuncien que el govern els fa responsables dels plans de prevenció d'incendis i trenca la col·laboració público-privada que hi havia fins ara. Asseguren que un nou decret que s'ha publicat avui al DOC s'ha fet sense consens i el genera inseguretat jurídica. La normativa està pendent de tramitació i és per això que demanen que es modifiqui aquest decret. Girona, Laia Claret.
El decret, que va sortir publicat el dia 16 d'octubre, especifica que per lluitar contra els incendis d'última generació es volen crear uns espais que es declarin d'utilitat pública i d'interès social. El problema pel sector és que la normativa diu textualment que els titulars dels terrenys forestals tenen el deure de mantenir-los en condicions adequades de prevenció. Rosendo Castelló és el president del Consorci Forestal de Catalunya.
Clar, la paraula adequada ja et deixa amb una inseguretat jurídica enorme, perquè si hi ha un accident, pèrdues econòmiques perquè un incendi passe i atravessa una d'aquestes infraestructures.
I demanen que el que caldria és seguir col·laborant com fins ara per combatre els focs.
I els propietaris en aquestes infraestructures estan obligats a col·laborar. I això vol dir accedir l'accés de les brigades que l'administració, si el propietari no ho fa, de poder accedir per les seves vies d'accés, perquè si és una zona d'utilitat pública i d'interès social, perquè no es benefici del propietari, sinó dels seus veïns, de les muntanyes de davant que evitaran que es cremin si qui es pot aturar el foc.
Remarquen que mantenen converses amb el govern i els partits per poder modificar aquest decret pendent de tramitació al Parlament.
El Departament d'Agricultura ha obert la primera convocatòria per facilitar l'accés a terres agràries que estan abandonades. Són parcel·les en desús que estan inscrites en un registre i que podran ser arrendades per part de persones o entitats. Lleida, Pere Joan Álvarez, anem aquí perquè és la demarcació que en té més.
Sí, sí, del total de 43 que s'ofereixen a tot Catalunya, les comarques de Lleida en tenen 18. La resta es distribueixen més o menys equitativament entre les altres demarcacions. Una d'aquestes és una finca d'una hectàrea i mitja que està abandonada des de fa més d'una dècada a Artesa de Lleida, al Segrià. La seva propietària, Concepció Morera, diu que li agradaria veure-la cultivada.
La de més gent potser tenen superfícies més grans, però jo, mira, aquesta hectàrea i mitja també m'agradaria veure-la cultivada, perquè és una finca de la família, del meu pare, dels meus avis, i, per tant, m'agrada conservar-la. El que m'agradaria és que aquí s'hi fiqui cereals, dos bancalets de cereals i algú que em cuidés els olivers.
Les persones interessades a arrendar-les podran triar la parcel·la que desitgin i l'adjudicació la farà Agricultura en funció de la puntuació que els candidats obtinguin segons els criteris de la convocatòria. Les sol·licituds es podran presentar a través de la web del departament durant 2 mesos i la resolució es publicarà en un màxim de 6 mesos. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal recuperar potencial productiu en una iniciativa que vol prioritzar joves i dones.
Prioritzarem joves i dones, però sobretot un missatge que donem al conjunt de la ciutadania. No podem perdre potencial productiu, no podem perdre capacitat de producció d'aliments, i més quan hi ha molta gent interessada precisament en dedicar-se a l'activitat agrària, però té dificultats per l'accés a la terra.
Per acabar, una dada molt gràfica. En els últims 20 anys s'han deixat de cultivar 98.500 hectàrees, una reducció del 10,6% del total de terres de conreu, mentre que la superfície forestal ha augmentat en 144.000 hectàrees.
Dels musclos del Delta de l'Ebre. Els productors han hagut de recórrer a cries d'altres països europeus per poder garantir la collita. Les altes temperatures de l'estiu, concretament la calorada de principis d'agost, van fer que un 90% de les cries que tenien a punt morissin. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I quants quilos de cries de musclos han hagut de comprar?
Doncs mira, gairebé 1.500.000 quilos, anem a pams. Com bé dius, aquest darrer estiu va ser molt dolent pel sector, bàsicament per l'elevada temperatura de l'aigua
d'aigua a les dues badies en un període molt concret de temps. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMOD, la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta.
I la primera quinzena d'agost, pràcticament acabant ja el dia 17-18 d'agost, aquestes temperatures altíssimes van passar dels 30 graus durant quasi bé 14 o 15 dies, no? Això va produir la mortalitat, no? Va produir una mortalitat pràcticament del 90% de tota la cria que teníem preparada per a sembrar.
Això es tradueix en que han hagut de recórrer novament altres països del Mediterrani. Bàsicament són Itàlia i Grècia. A diferència d'altres anys, però, el preu ha baixat.
I la diferència que hi ha entre tindre quiri autòctona o comprar-la pràcticament és el doble de cost. I, a més, el que s'ha produït també durant aquests anys és un augment del preu de la cria. Fa 4 o 5 anys ja van cobrar els productors a 67 cèntims i l'any passat la va tindre que ser d'euro 80. Em sembla que s'estirà sobre l'euro 50, euro 40, per dir alguna cosa, aproximadament, per tindre una idea. Euro 40 de mitja.
La cria d'Itàlia tarda un dia en arribar i la grega en tarda 3. L'ideal pel sector seria, sens dubte, tenir les cries el més a prop possible. En aquest sentit, ja s'ha concedit l'autorització per fer una prova a l'Ametlla de Mar, aquí a la mateixa comarca del Baix Ebre. Ara per ara, tot just, però s'està preparant la infraestructura.
Doncs a l'Ebre estan preocupats perquè no tenen musclos, en canvi a Tremp perquè tenen massa coloms. L'Ajuntament ha decidit combatre la gran població d'aquestes aus del nucli urbà amb un depredador natural. Són les àguiles de Harris. El consistori reforça així la campanya de control iniciada ara fa 2 anys amb pinso contraceptiu i noves gàbies de captura que no havien millorat el gran problema que tenen aquí a Tremp amb aquests ocells, amb els coloms. Pau Rovira, bon dia. Què es vol fer doncs amb aquesta incorporació d'aus rapinyaires?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, sobretot, evitar problemes de salubritat i preservar el patrimoni urbà sense recórrer a mètodes més invasius. El regidor de Salut i Benestar de Tremp, Carlos Trinidad, explica que la població de coloms cada cop creix més i per això havien intentat ja d'altres mètodes com el pinso esterilitzador o les gàbies situades en punts estratègics.
Quan vam entrar nosaltres a l'alcaldia, sí que és veritat que ens vam trobar una gran plaga de coloms a tot el municipi, amb tot el que comporta, tota la brutícia i després que, bueno, que es fiquen als espais de qualsevol casa privada, i hem arribat a fer el control. Primer de tot, amb el pinxo inhibidor hormonal, que no va acabar de donar el resultat que nosaltres esperàvem, i després vam fer la segona actuació de la col·locació de gàbies a diferents llocs estratègics del municipi.
Amb això en van capturar uns 2.000 exemplars, però no era suficient, i per això van decidir fer servir les àguiles de Harris. Els seus vols generen un efecte dissuasiu sobre els coloms, sobretot durant la nidificació, i s'espera que contribueixin a estabilitzar-ne la presència.
Són una parella, un mascle i una femella, i el mateix que funciona als aeroports, que també estan les mateixes àguiles, aquestes de Harris. En el moment que veuen els àguiles, els coloms les associen, són uns grans depredadors, i elles es van moient d'un costat a l'altre. I al final, quan elles interpreten que és un nou habitant, que hi ha una altra colònia, que possible és que s'instal·li una altra colònia d'àguiles, el que fan els coloms és acaben marxant.
Paral·lelament, les gàbies situades en punts estratègics es continuen utilitzant i permeten reduir selectivament la població en les zones més afectades. Amb aquestes actuacions, Tremp s'equipara a altres municipis que utilitzen aus rapinyaires per controlar colònies urbanes.
El millor formatge de búfala del món, atenció, és català i es fa a Moià. L'elabora Formatges Montbrú, amb llet de proximitat i a través d'un procés artesanal. El premi s'acaba de concedir a Berna, Suïssa, el World Cheese Awards, com si fossin els Oscars dels formatges, per dir-ho d'alguna manera. L'ha avaluat un jurat internacional format per experts de més de 30 països. I Nati Adell, corresponsal a la Catalunya Central, quines qualitats li ha reconegut?
S'ha valorat l'aroma, la textura i el seu caràcter únic. També la seva aparença, un sarró de búfala de pell florida de color gris fos negre. Diem que és el millor formatge de llet de búfala del món perquè és l'únic que ha tret un superor, que és la màxima categoria. Per Martí Pedrissa, de Formatges Montbrú, és el reconeixement que Catalunya és una terra de grans formatges.
Que ens fa una il·lusió grandiosa. Fa 15 anys que vam començar a fer aquest formatge. Som els únics, érem els únics a l'estat que el fèiem. Pensem que és el reconeixement a tants anys d'empeny al carro i a la feina ben feta, i és el reconeixement al formatge català i al formatge del Moianès.
No tenen búfales pròpies perquè estan molt dedicats a la cabra, però treuen la llet de la Plana de Vic i de la Franja. El millor formatge de búfala del món el podem trobar fàcilment. Està a 1.500 botigues de Catalunya. En general, en aquest concurs, el jurat ha tastat més de 5.000 formatges de 40 països diferents.
Tres quarts i mig de dues, Catalunya serà present la setmana que ve a l'Olimpíada Mundial de Robòtica, que es fa a Singapur. Hi aniran dos equips, sis nens i nenes de la Seu d'Urgell. Anem cap allà, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I estan acabant de preparar-ho tot.
Exacte, els sis nens i nenes de l'escola Albert Vives, la Iune, la Berta i la Inara fan un equip i l'Aleix, el Joan i l'Àneu, l'altre. Ara fa dos mesos van ser al Campionat d'Espanya, on van quedar primers i tercers, i des d'aleshores s'entrenen per marxar a Singapur amb l'objectiu de passar-s'ho bé i de continuar aprenent.
Serà molt divertit en un campionat del món i aprendrem moltes coses.
Hi ha gent de molts llocs del món i hi ha molt nivell, i ho sabem, però estem molt contentes i volem donar el millor de nosaltres.
I també és un país que no hi he anat mai i m'agradarà veure com és tot allà.
Això sí, com ens deia la Inara, també hi van a competir. L'entrenadora és la Mireia Alba. Està molt orgullosa de la feina feta fins ara i creu que serà difícil, però que poden pensar en gran.
Anem a competir segur, tenen dos robots que ho fan molt bé. És cert que contra els asiàtics quasi no hi tens res a fer. Llavors, ara per ara, és cert que poden fer-ho molt bé i potser ens podríem posar de fita a quedar dels top 100 del món, que per nosaltres seria una barbaritat d'èxit.
Molta feina i també feinada la que els ha costat poder viatjar fins a Singapur, no?
Sí, perquè entre pràctica i pràctica també han hagut de treballar de valent per poder pagar el viatge. La Mireia celebra que s'aposti per la robòtica com a eina d'aprenentatge, però lamenta que quan hi ha un cas d'èxit com el seu, no hi hagi recursos i s'hagin de buscar la vida.
Tu et classifiques per un mundial i no hi ha recursos de res, no hi ha ni línies econòmiques, no hi ha ajuts de res. Llavors, clar, has d'anar tocant portes. I quan fas tan rebombori de dir, escolta, que això és que és extraordinari, és una passada, ajudeu-nos. Aquí sí que és veritat que ens ha ajudat tothom, empreses s'han volcat amb nosaltres, particulars s'han volcat amb nosaltres, i és molt d'agrair.
Entre patrocinadors, una campanya de micromecenatge, un sorteig i la venda de punts de llibre i clauers han aconseguit 20.000 euros que cobreixen bona part de les despeses. I ara sí, ja ho tenen tot llest per marxar.
La Universitat de Lleida impulsa un màster pioner a l'estat espanyol que analitzarà la influència que té la música en el nostre cervell. Les classes, que començaran al febrer de l'any que ve, es faran online i ajudaran a conèixer com la música pot afectar el nostre comportament i també la nostra salut mental. Tornem a Lleida. Pere Joan Álvarez, és un màster que evidencia la importància de la música a la nostra vida.
Exacte, Estel. Per exemple, la música pot reduir el dolor, millorar la memòria, donar suport a la rehabilitació neurològica i potenciar la creativitat. I és que la música necessita el cervell per la seva existència i el cervell es podria dir que necessita la música per al seu equilibri i benestar. Sentim Jordi Jauset, director del màster, i Antoni Tolmós, músic i coordinador d'aquests estudis.
Activa les emocions, activa la part motriu, activa tota la nostra part conductual.
Com la música ajuda a gaudir d'una millor salut, d'un millor benestar, inclús en casos com l'Alzheimer, de quina manera la música ajuda a connectar-nos amb una realitat. En el món del màrqueting, per exemple, per què comprem d'una manera més abusiva quan hi ha música de fons que no ens n'adonem, no?
El màster en Neurociència de la Música s'ha presentat aquest matí a la Facultat d'Educació de la UdL. Hem parlat amb dos estudiants interessats en el màster. Sentim l'Eduard i la Laura.
Som estudiants del grau d'Educació Primària amb especialitat de música i, doncs, com que ens interessa molt aquest tema, hem vingut a escoltar a veure què ens poden aportar i si podem aplicar després algú a les nostres aules.
Molt important per la concentració i també, doncs, per desenvolupar altres habilitats.
El màster comença el febrer de l'any que ve amb un màxim de 15 alumnes i té una durada d'un any. Es fa en castellà i ja té els primers inscrits, entre els quals un ciutadà de Sud-amèrica.
De seguida anem a la informació esportiva. Abans, però, us expliquem encara que un policia local de Calella, al Maresme, ha acceptat una pena de 4 mesos de presó i l'obligació de no delinquir durant 2 anys. Se'l condemna per malversació de cabals públics perquè es va quedar amb uns 500 euros de la recaptació de les multes. Aquest policia treballava al servei de trànsit i es va quedar amb l'import i les notificacions de multes en 8 casos. Això va passar el 2022. Com que l'Ajuntament de Calella li va obrir un expedient, va tornar els diners i les notificacions al març del 2023. Tot i així, el procés penal ha tirat endavant. Avui, malgrat triar i convocar els 11 membres del jurat, el judici no s'ha fet perquè defensa i acusacions han arribat a aquest acord. La gent també està inhabilitat durant 9 mesos per fer la seva feina. afegirem coques. Gràcies, com era de preveure. Continua fent història, ha tornat a exaurir les entrades per als dos nous concerts de comiat. La banda usonenca es converteix, doncs, en el primer grup en català que omplirà quatre vegades, quatre, l'Estadi Olímpic de Barcelona.
Esports.
I ara l'actualitat esportiva, 5 minuts per repassar-la amb l'Eudald Serra. Bon dia, Eudald.
Bon dia.
Xavi Pasqual ha començat aquest migdia la seva segona etapa al capdavant de la banqueta del Barça de bàsquet.
El tècnic català ha assumit a partir d'avui la direcció de l'equip que ja va entrenar durant 8 anys, del 2008 al 2016. Pasqual, que ha firmat pel Barça de bàsquet fins al 2028, debutarà dijous a la pista de l'Anadolu Efes de Turquia en partit corresponent a l'Eurolliga. El base txec i capità blaugrana Tomáš Satoranský valora així la seva tornada.
Estuvimos hablando por el WhatsApp. Le dije, obviamente, que tengo muchas ganas de estar con él otra vez. Estoy seguro que, bueno, como él ya siempre preparaba las situaciones, ya está estudiando de cómo ayudarnos y qué ideas poner. Y, bueno, nosotros tenemos que estar con la mente abierta para asumirlo más antes posible, pero muy contento, obviamente, de que sea muy entrado otra vez.
Xavi Pasqual agafa un equip que ve de guanyar els tres últims partits de forma consecutiva, dos a l'Eurolliga i un a l'ACB. Durant la setmana, Òscar Orellana ha assumit el càrrec d'entrenador de forma interina. L'últim triomf va ser ahir al vespre al Palau davant el Baskonia, que permet als blaugranes trencar una ratxa de dues derrotes seguides a l'ACB. Orellana valora precisament com ha estat aquesta setmana al capdavant del primer equip.
I ho he viscut amb un gran sentit de la responsabilitat. Ha estat una setmana molt, molt, molt emocional, també una setmana molt dura de treball. Ens hem intentat... M'agradaria no parlar només de mi, sinó de l'estaf, perquè s'ha buidat durant tota aquesta setmana.
Orellana continuarà al Barça, ara com a tècnic ajudant de Xavi Pasqual. Després de la setena jornada de la Lliga CB, el Joventut és tercer, amb 5 victòries i 2 derrotes. Després de guanyar dissabte el Gran Canari a domicili, el Barça és 9è, després de superar, com dèiem ahir, el Baskonia, i el Baxi Manresa, 11è, després de guanyar el Força Lleida al duel català de la jornada. Barça i Baxi Manresa estan empatats, però a 3 victòries per 4 derrotes. I sense deixar el bàsquet, aquest migdia hem sabut que el Club Joventut Badalona ha anunciat que el partit d'aquest dimecres de la Champions de la FIBA davant el Hapoel Holon israelià es jugarà finalment a porta tancada per motius de seguretat i seguint les recomanacions de les autoritats. En aquest sentit, aquest migdia, la plataforma Badalona contra el genocidi i la coalició Prou de Complicitat amb Israel havien demanat que aquest partit no es disputés. I un últim apunt de bàsquet. A la NBA, els Brooklyn Nets, del tècnic de Badalona Jordi Fernández, han aconseguit guanyar aquesta matinada la segona victòria de la temporada. Els Nets han guanyat Washington 106-129.
En futbol, el Barça espera rebre l'hoquei de l'Ajuntament per poder estrenar el nou Camp Nou dissabte que ve, coincidint amb la Lliga.
El Club Blaugrana espera que en les pròximes hores arribi aquest vistiplau de l'Ajuntament per obtenir la llicència d'obres UB, que permetria obrir el nou Camp Nou amb una capacitat per 45.000 espectadors i de cara al partit de dissabte, dia 22, amb l'Atlètic de Bilbao. I encara en futbol, avui torna a haver-hi jornada de partits de classificació pel Mundial, d'entre els quals destaquem l'enfrontament Països Baixos-Lituània amb el blaugrana De Jong. Els neerlandesos en tenen prou amb un punt per passar directes. També el Malta-Polònia, amb el també blaugrana Lewandowski. Els polonesos han de guanyar i esperar una derrota dels neerlandesos. Si no, hauran de jugar a la repesca. I d'altra banda, la selecció espanyola fa avui l'últim entrenament a Sevilla abans de rebre demà a Turquia en l'última jornada de la fase de classificació. Els espanyols estan virtualment classificats, ja que fins i tot perdent per 6 gols entrarien directes i Turquia aniria a la repesca. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente, a la roda de premsa prèvia, ha lloat la feina d'un jugador del Barça, de Ferran Torres.
De Ferran és uno d'ells. És un futbolista que tiene unos, insisto, unos números fuera de lo normal, un rendimiento excepcional y que allá donde juega y donde va lo hace siempre es solvente, siempre lo hace bien y muchas veces muy brillantemente. Una suerte tenerle.
I acabarem parlant de natació i del pròxim campionat europeu en piscina curta que s'ha de celebrar el mes que ve.
Doncs sí, perquè la Federació Espanyola de Natació ha fet pública aquest migdia la llista de nedadors convocats per aquest europeu, que es farà a Lublin, a Polònia, del 2 al 7 de desembre. Dels 25 nedadors, n'hi ha 6 de clubs barcelonins. Són Ainhoa Campabadal i Emma Carrasco, del Club Natació Sant Andreu. També són Isaac Fernández i Luca Huck, del Club Natació Terrassa. I, finalment, també hi seran presents els nedadors del Club Natació Sabadell, Eudald Terrats i Carles Coll.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Costa trobar propostes culturals que es puguin fer en dilluns, perquè és el dia que el sector descansa merescudament. Però sort en tenim dels turistes, que fan que a Barcelona hi hagi equipaments que no tanquin cap dia. Per exemple, el Moco Museum a Ciutat Vella, al costat del Museu Picasso. Allà hi podreu veure l'exposició Mestres Moderns, amb artistes que han inspirat generacions, capturant amb la seva visió tan única i sorprenent el moment històric que els ha tocat viure. I en aquesta exposició, doncs, hi podrem veure obres de Jean-Michel Basquiat, d'Andy Warhol, de Keith Haring o de Yayoi Kusama, artistes, mestres que sempre ens ensenyen maneres noves d'interpretar el món. El Catalunya al dia torna demà a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos i que acabeu de passar un bon dilluns.